Bona tarda, són les 7. És dilluns 8 de novembre de 2010 i comencem aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Manicel. La jornada futbolística d'aquest darrer cap de setmana, la novena, ens deixa, com gairebé sempre, llums i ombres. Ens porta, per exemple, la segona derrota de la temporada de la Unió Esportiva Sitges. Ahir un Sitges gris que perdia per la mínima 1-0 al camp d'un Sant Joan d'Espí força necessitat de punts. I atenció, perquè ara li arriba al Sitges un petit o gran Tourmalet que començarà precisament aquest proper dissabte al camp municipal d'Aiguadols davant el Joventut 25 de setembre. Enfrontaments amb el conjunt de Rubí, també amb el Joventut Prat, amb el Júnior, en fi, li venen ara uns partits molt interessants als Sitges per mesurar les veritables possibilitats dels sitgetans. Ahir va haver derbi al municipal d'Aiguadols. Les Roquetes es va avançar amb 0-2 a la primera part, però el Sobrense va saber capgirar el marcador per acabar guanyant 3-2. Ha estat, sens dubte, una molt bona setmana per al Sobrense, que ha sumat 6 punts d'una tacada. En fi, repassarem, com sempre, aquesta jornada futbolística. Començarem, com sempre, també amb els resultats de futbol base i ho acabarem demà nit també amb la jornada de futbol femení. A la Copa Catalunya de bàsquet, el Bàsquet Sitges recupera de nou el liderat al grup primer de Copa Catalunya gràcies de nou a una exhibició ofensiva i defensiva. El marcador ho diu tot, 83-50 davant el CUE, el Natació Terrassa. I també bones notícies a la Primera Nacional Catalana d'Hockey Patins. El Club Patí Sitges va guanyar 1-3 a Capellades i aconseguia, per tant, la seva segona victòria de la temporada. Un respir en forma de 3 punts de cara ja al proper compromís que serà aquest dissabte al pavelló davant el Palafrugell. En parlarem de tot plegat, però atenció a la part final del programa, la nostra espai de l'entrevista, tota l'actualitat del Rugby Club Sitges en companyia d'Ezequiel Cànepa i Carme Crespo.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Aquest, doncs, és el menú que els oferim esportivament parlant aquest vespre a la sintonia de Ràdio Maricel. Engeguem en uns moments, arribarem, com sempre, fins les 9.
Saps que el diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys depenent només de tu.
Hola, sóc en Josep Vedell. Us invito a participar a Ràdio Maricel, del nostre programa Jazz a Casa, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí. Són 100 anys de jazz que us fem arribar amb tota la varietat d'estils i d'intèrprets. Tant en Vicenç Morando com jo mateix ens agradaria comptar amb vosaltres cada setmana. Recordeu, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí, us esperem a Jazz a Casa a Ràdio Maricel.
Cada 2 segons mor un nen al món per manca d'ajut. Quant de temps esperaràs per ajudar-los? Col·labora amb Ajuda en Acció i amb molt poc aconseguiràs molt més del que et penses. Truca a Ajuda en Acció, telèfon 453 51 51 de Barcelona. No hi ha temps per perdre.
Amb una sola trucada, pots enviar un equip quirúrgic a un país en guerra. Fent-te soci de Metges Sense Fronteres, fas això i molt més. 6 euros al mes durant tot l'any fan possible que l'assistència mèdica i humanitària arribi a les persones que més la necessiten. Truca ara al 902-250-902 o entra a msf.es i fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Gràcies.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
bé, doncs arrenquem ja aquesta nova edició del Temps de Descompte, com cada dilluns, en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Estàvem repassant ara aquí les classificacions de primera territorial, de segona. La de segona, que es posa molt interessant, sobretot perquè el Sobrense, com saben, ha sumat 6 punts en una setmana. Els 3 que va aconseguir els despatxos, en parlàvem divendres passat, amb tot aquell partit que va jugar amb la Vilanova del Camí, l'alineació indeguda, pels que no ho sàpiguen bé, ho explicarem així una miqueta per sobre, però el Sobrense va impugnar el partit que va jugar a Vilanova del Camí, els dos partits, vaja, les dues parts, perquè va haver d'anar en dues ocasions. L'alineació indeguda d'un jugador del Vilanova del Camí, la federació, el comitè de competició, li va donar la raó. Per tant, 0-3 victòria del Sobrense, multa també per al Vilanova del Camí, i també tota aquesta bona setmana s'ha traduït també amb un gran resultat, amb un 3-2 a Marroquetes.
Sí,
ahir a Aiguadols.
Sí, sí, sí. Ha estat una setmana bona, bona després de el descensís a Ribes, no per al joc del Sobrense, sinó perquè el Sobrense va jugar bé allà
marcador,
i va perdre pel marcador i per tota la tensió que va haver al final, no? El que passa que doncs la setmana va anar molt bé al Sobrense, les donaven aquests 3 punts la federació, molt bé impugnats per al Sobrense, de fet van fer la feina que tenien que fer i ho aconseguien.
De fet, ens deia el Manu, el president del Sobrense, no ens agrada guanyar partits així, vaja, crec que a ningú li agrada o a molt pocs els hi agrada guanyar partits als despatxos, però de tant en quan es donen aquestes circumstàncies, aquestes situacions, i s'han d'aprofitar, s'han sí. d'aprofitar, perquè qui fa trampes, doncs... No,
clar, és que no agrada...
Qui fa trampes, d'entrada, és un trampós. Clar. I els tramposos no hi tenen cabuda.
No, clar, és que, a veure, si tu tens que anar per la llei...
I sempre tens el perill, perdona, Toni, que t'enxampin.
Sí,
pots ser un trampós i anar fent, sense que ningú t'enxampi i et digui res.
Sí, però...
Si els teus rivals o adversaris estan, com es diu vulgarment, al lloro, aleshores... passa el que passa.
Clar, i a més amb poca vista, no? Perquè, clar, un Vilanova del Camí, doncs, que després de tot el que va succeir en el primer partit amb el Sobrense, i això, el que no pot fer, a la segona de canvi, fer també trampa, perquè, si no, el Sobrense estarà a la guai i segur que t'agafarà la trampa, no? I és el que ha passat, no? Però bé, jo estic d'acord amb el president, que no agrada a ningú, doncs, guanyar els punts d'aquesta manera. Però... que agrada que facin trampes, si són tramposos que ho paguin, i és el que l'ha passat al Vilanova del Camí. I bé, va molt bé aquests 3 punts perquè ha canviat molt, en una setmana ha canviat totalment la classificació.
Sí, després ho comentarem, però el Sobrense s'ha col·locat quart.
Quart, a 2 punts del líder.
Sí, sí, que és el Capellades.
Que és el Capellades, i un Sobrense que, escolta, estem parlant de pràcticament la 9a jornada, que queda moltes jornades i que el Sobrense està allà. I a més, doncs, després de veure que un Sobrense, que això també és el preguntàvem al Jordi, en circumstàncies, en moltes circumstàncies, Sobrense mermat per lesions i tot això, està dalt. I això és bona senyal, perquè quan l'equip recuperi tots els seus efectius, i si no tots, pràcticament tots, doncs clar, l'equip els pot recuperar a la segona volta, i això pot ser molt interessant de cara al Sobrense. I a més, tenint en compte doncs, la reacció, que també me quedo amb això del Sobrense ahir, anar perdent per 0-2 davant d'un equip anarqui totalment, un equip amb un joc molt diferent al del Sobrense, un equip que tan sol veu l'atac, el joc ofensiu, que no defen, que juga a marcar gols.
Bé, de fet, ens ho deia el seu entrenador, el Sergi Izquierdo, el passat divendres, que bé, la Roquetes és un equip que veu porteria, sí, però, clar, descuida el darrere. I això té un perill, que pots acabar perdent la majoria de partits amb uns resultats... com els que estan tenint les Roquetes, no? 4-2, 3-2, 2-3...
Sí, és així, és així. No van tenir problemes l'any passat perquè era una tercera regional, que el futbol no està ordenat. La segona ja els equips són més ordenats, el futbol és diferent, l'equip juga molt col·lectivament i això ho noten, no? Serà un equip que causa molt bona sensació, perquè a mi la sensació que me va causar aquest equip va ser molt positiva, perquè en cap moment van donar el partit per perdut ni jugant amb 10 jugadors.
És cert, és cert.
I en tot moment... van veure la porteria del Sobrense, doncs és un equip que cal agrair la seva tasca, però clar, jugava amb un equip ordenat que malgrat les circumstàncies, malgrat de tenir baixes importants, el Sobrense ahir va fer la seva feina, va saber capgirar el marcador i guanyar 3 punts, que los col·loca ja, que ara té un desplaçament d'aquells que són complicadets, però que el Sobrense té que sortir a Santa Margarida a guanyar els 3 punts, i doncs si el Sobrense és capaç de fer-lo això, doncs el Sobrense estarà allà dalt, i el Sobrense encara està molt viu, tot i malgrat les bases que ha patit l'equip.
En fi, una segona territorial que es posa molt, molt interessant. El grup tercer de la primera territorial també hi havia enfrontaments prou interessants. D'entrada, un, el partit, diguem-ho així, 5 estrelles, que era el que enfrontava la Joventut 25 de setembre amb el Júnior, es va haver de suspendre al minut 74, amb victòria momentània del Júnior per 0-1. Es veu que va haver una miqueta, de, com es diu vulgarment, d'espèsicle. L'àrbitre, segons diuen algunes de les cròniques, no veia clara la seva integritat i va decidir suspendre el partit a falta d'aquests 16 minuts per acabar amb victòria, repeteixo, momentània del Júnior per 0-1. El 25 de setembre, que per cert serà el proper rival dels Sitges. Un Sitges que ahir encaixava la seva segona derrota de la temporada. Ahir, partit gris dels Sitges, no vam veure la millor versió dels Sitges, un Sitges també justet en quant a efectius, amb una baixa d'última hora, la de Rúbia, que per qüestions personals es va haver d'absentar al partit d'ahir. L'expulsió també del Javi González, això també afectarà de cara al partit de dissabte amb el 25 de setembre. En fi, un Sitges justet en aquest sentit, però bé, res nou. El Manel ja ho deia, sabem el que tenim i amb això hi hem d'anar.
Sí, no, clar, ho parlàvem el divendres, no?, de que tindria molta dificultat als Sitges, perquè de fet jugava amb un Sant Joan d'Espí en un camp petit necessitat, un Sant Joan d'Espí que són conscients que és a casa seva on realment no poden perdonar i guanyar els punts, i es trobava amb un Sitges molt mermat d'efectius, un Sitges doncs, que va treballar molt bé la primera part i fins i tot la segona, fins que no van marcar ells el gol i de falta, perquè de fet cal dir això, no?, que ells van marcar el gol però va ser de falta, pilota aturada, doncs els Sitges, els que estaven veient el partit, veiem que els Sitges podia esgarrapar quelcom,
ahir mesuranaven es passant els minuts, deies, bueno, un punt avui aquí a Sant Joan d'Espí és bo, no?, perquè els Sitges no està arribant a porta, ells van tenir un parell o tres de bones ocasions. Jo recordo els Sitges molt poquet en atac,
poc.
Un xut de Moja que va sortir llepant el pal i poca cosa més,
poca,
no?
Cosa més, sí, poc.
La sensació era aquesta, no? Era avui un punt aquí és bo.
Sí, clar. Però clar, quan veus que ja al minut, no sé si era 27, o ells marquen el gol de falta, doncs clar, tot el que tu creies al principi doncs anava en risc perquè pensaves, i de fet volies, però no podies, i pensaves, doncs això acabarà així, el Sitges no serà capaç de marcar gol perquè no tenim arribada, perquè costa molt. I al final se perdia 3 punts, però torno a repetir, a mi la sensació que me va donar l'equip, tot malgrat tot, va ser un equip conjuntat, un equip ordenat, un equip doncs, que tot i que ells van tenir ocasions en defensa molt bé, el porter Arnalot va parar una pilota claríssima de gol, va parar diverses, però
sí.
Sobretot aquell un contra un, va ser impressionant. Jo penso que el Sitges, queda molt campionat i perdre la segona... el segon partit, doncs, no diu res.
No és significatiu, evidentment.
No diu res, perquè, a més, és que n'hi ha molta igualtat en aquest campionat i encara veurem molts marcadors diferents. Me quedo amb això després de que ve que el Sant Mauro va ser capaç de guanyar el camp del Vilanova. El Vilanova no és mal equip, però té problemes al primer equip i té que passar jugadors al primer equip, i tot això és un cúmul de circumstàncies. Després de l'empat del Cubelles
al
camp de la Múnia, una Múnia doncs, que, si mirem jugador per jugador té un equipàs, el que passa que potser no els té tan conjuntat com el té el Sitges. Si valores tot això, penso que el paper que està fent el Sitges és molt positiu.
El camí ara fa una mica de pujada. Com dèiem a l'inici del programa, ara li ve al Sitges un turmalet. Viurà el seu turmalet particular perquè aquest dissabte s'enfronta en rep al Joventut 25 de setembre. L'altre dissabte, el cap de setmana del 20-21 de novembre, descansa perquè és el partit que li hauria tocat jugar amb el base Espirall, ja ho saben, retirat de la competició. Després torna a jugar a Aiguadols, atenció perquè ve el Joventut Prat, i el primer cap de setmana de desembre se'n va a Sant Cugat per jugar al camp del Júnior. Estem parlant, Toni, de 3 partits que exigiran i molt els Sitges.
Sí, sí.
I ara no arriben potser en el millor moment en quant a efectius, no? Ahir ens ho deia el Manel, potser... Clar, ara estem amb el Guzmán lesionat, l'Arenas, que està allò també entre cotons. Dissabte que ve, com dèiem, no podràs comptar amb el Javi González, que ahir va ser expulsat. Ara les expulsions saben que es paguen caríssimes. S'haurà d'anar molt en compte amb el tema de les expulsions. Ara una expulsió és sanció per al proper partit i, al igual que passa a la primera divisió, 5 targetes grogues, s'ha de complir el cicle, per tant, també sanció. Compte amb això.
Sí, sí. Tens que comptar
s'ha de mesurar molt tot
sí,
això.
Molt, molt, molt. Però torno a repetir, a veure, el Sitges no em preocupa el seu sistema defensiu, no em preocupa com a equip, em preocupa una miqueta més perquè penso i crec que així l'he valorat i així penso que crec que la gent lo pot detectar una miqueta, que falta un referent en atac. El Sitges, des del primer moment, l'ha faltat aquest referent. Si el Sitges tingués aquest referent, amb l'equip que té compacte i amb tota l'entrega i l'actitud dels jugadors, doncs aquest equip encara faria més de lo que està fent actualment. Però li falta gol, i si a un equip li falta gol, doncs clar, tu veus que ahir le marquen un gol i acabes perdent el partit quan el Sitges estava molt ben col·locat, molt ben ordenat, un Sitges que sabia el seu moviment i tot i no jugar bé, doncs van tenir moltes dificultats en Joan Despí per a guanyar. Però clar, al Sitges li falta aquesta referència d'atac. Si el Sitges no marca gols, patirà, i tot i que està fent un bon paper, li falta aquella referència. És l'únic que me preocupa. Lo de més, jo crec que amb el 25 de setembre farà un bon paper, que vindrà el Joventut Prat, i és un equip molt temible, a més és un equip molt ben col·locat,
experimentat,
té molta experiència, i és un equip guerriller. El Sitges donarà la talla, i el Camp del Júnior fins i tot et diria que pot treure alguna coseta al Camp del Júnior, perquè el Sitges levant aquests partits. Amb això sí, el problema, el gol.
Sí, senyor. En fi, repassarem d'aquí uns moments tota la jornada futbolística. Hi ha altres marcadors, per exemple, el grup desè de la tercera territorial. Ahir hi havia duel entre la penya jove de la Roqueta i l'Internacional de Sitges. Va guanyar el conjunt de Josep Riambau per 5-2. Un grup desè que està liderat per la joventut ribetana, que va golejar 5-0 al Newells. El conjunt de Ribes és líder, com dèiem, amb 19 punts, seguit amb 17 de la penya jove. Sembla que, Toni, la tercera se la menjaran entre la joventut... I la penya.
La penya jove, és cosa de dos. Curiosament, el grup de C està capitaneixat per aquests dos equips. Primer, per
la joventut
ribetana, que doncs, va perdre categoria, però déu-n'hi-do la campanya que està fent, i la penya jove. I en el grup 1C és l'Olivella, el que està dominant totalment aquest grup, lo ha guanyat tot, i això vol dir que pràcticament tot lo està escombrant una miqueta los equips del Garraf.
Del Garraf, sí.
De C com l'1C. És molt positiu pel Josep Riambau, el fet que Josep Riambau està a la penya jove de la Roqueta, el fet de que està fent una molt bona campanya amb aquest equip. El problema que té Josep Riambau en aquest grup de C és que té la joventut ribetana, una joventut ribetana que està molt forta, que té un equip doncs, per pujar tranquil·lament a la segona territorial, o ja serà la tercera o la segona catalana.
Sí, sí.
I doncs és la dificultat que es trobarà, no? Però és cosa d'aquests dos.
En fi, doncs en parlarem de tot plegat en el bloc futbolístic, una jornada que, com els dèiem, tot just en començar el programa d'aquest vespre, ens deixa també fantàstics marcadors, per exemple, la Copa Catalunya de bàsquet, després de la patinada de la derrota de 2 punts del bàsquet Sitges a la pista del Vendrell. El conjunt d'Edu Piñero es va saber refer de quina manera, guanyant, apallissant, vaja, de 33 punts al Natació Terrassa, que venia com a cuer de la classificació. 83-50 va guanyar el bàsquet Sitges, per tant, recupera el liderat del grup primer de Copa Catalunya. I a la primera nacional d'hoquei patins, Toni, reclamàvem setmana rere setmana que al Club Patí Sitges el que li faltaven eren victòries, eren punts, i ves per on, dissabte 1-3 a Capellades, sí, respira.
Sí, sí.
Respira, perquè ara ja són 6 punts, deixes la cua de la classificació, les coses, no ens enganyem, guanyant partits es veuen d'una altra manera.
Clar, es veuen d'una altra manera, a més, tenint en compte que els equips de baix no n'hi ha diferència pràcticament de punts, i clar, una victòria són 3 punts, i això te dona aire, te dona un respir, i te dona el fet de lo que reclamàvem el divendres, no? Als Sitges, al Patí Sitges, falta temps. El que passa que el problema d'aquest campionat és que no n'hi ha temps. Però bé, aquest aquesta victòria...
O millor dit, que el temps passa molt de pressa.
Exacte, i aquí no val, aquí no val dir el proper partit guanyarem. Aquí val sumar perquè si no, doncs, perden categoria 5 equips i aquí està la gran dificultat. Però bé, és una molt bona victòria en una pista que no era gens fàcil perquè el Capellades anava ben classificadet. El que se va perdre a Maladín s'ha recuperat a Capellades i ara es té que seguir en aquesta línia, que no sigui...
Intentar amarrar a casa, sobretot.
Correcte, sumar els punts de casa i mirar, ja s'ha aconseguit una victòria fora i ara mirar de sumar a casa la segona victòria i començar ja a escalar jocs a veure si es pot aconseguir el que realment és molt complicat, salvar la categoria.
És evident que sí, repassarem també en el nostre blog ple esportiu els marcadors que ens deixa la setena jornada a la Primera Nacional Catalana. Recordarem, per exemple, també, avui que aprofitarem el nostre temps de descompte per parlar amb la gent del rugby, llums i ombres, no? Com dèiem també al principi del programa, les ombres que deixen, evidentment, la pèrdua del referent del club, com era el president Alberto Hernández, però també les llums d'una gent que, amb el pas dels anys, s'ha anat guanyant el respecte de tots, i ara estan a punt ja de veure complert un somni, que és veure el camp, el Campus Arena, deixarà de ser Campus Arena per ser ja
Campo de gespa.
Sí, Campus Gespa, no?
Campus Gespa, no? Sí, no, se l'han guanyat. És una referent i un exemple a seguir al Rugby Club Sitges a la Vila. Se l'han guanyat molt bé, han perdut el seu president, ells seguiran lluitant, la vida continua i jo penso que el Rugby Club Sitges és un exemple i és el camí a seguir per moltes entitats. Treballant d'aquesta manera s'arriba, costarà més, costarà menys, però ells van arribant.
En parlarem amb Ezequiel Canepa, que és el responsable de comunicació de l'Enrubi Club Sitges, i amb la Carme Crespo, que és vocal de la Comissió Econòmica de l'entitat. Serà, però, com els dèiem, a la part final del programa. En uns minuts ja ens hi posem per repassar la jornada futbolística. Com sempre, el nostre primer punt d'atenció és el futbol base, els marcadors que ens deixen aquest cap de setmana pel que fa als equips de la Blanca Subur. Ens els comenta, com cada setmana, l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem?
Bueno, doncs pot juvenilar. Torreforta 0, Blanca Subur 4. Bon partit de l'A, golejant en un difícil camp. Han estat molt centrats en el partit, seriosos i jugant un bon futbol. Juvenil B, Blanca Subur 1, F87 2. Ens visitava el líder. No és un equip per tocar campanilles, però la seva lluita i insistència ha fet que s'enduguessin el partit. El cadet A, Blanca Subur 1, Javac de Terrassa 1. La Blanca no ha tingut sort en dues jugades al final del partit, que no ha sabut posar la pilota dins de la porteria. Partit molt igualat contra un fort equip. Cadet B, Risto Stoikov 4, Blanca Subur 1. No han estat gaire bé i han estat golejats per un àrbit molt caser. Infantil A, Blanca Subur 3, Vilanova 3. Partit boig, la Blanca guanyava 2-0. Després han tingut un baixón i el Vilanova s'ha avançat 2-3. Al final es va lograr un empat bastant just. Infantil B, Sant Bonaventura 2, Blanca Subur 1. Al fallar un penal, la Blanca ha perdut les esperances d'empatar. Infantil C, Blanca Subur 2, Ribes 2. Dues parts molt diferents, 0-2 a favor dels Ribes. Després la Blanca va estar a punt de guanyar, però no va arribar a temps. La Levinà, Blanca Subur 7, Prat 1. Platòric partit de la Blanca, que ha sabut golejar a un rival fort i correós, el que els locals no han donat opció. A la 20 B, Blanca Subur 4, Ribes 3. Disputadíssim partit entre dos forts equips que han buscat la victòria. La Blanca ha estat més resolutiva i s'ha endut els 3 punts com tot mereixement. La 20 C, Cunit 4, Blanca Subur 5. Partit de toma i daca. La Blanca s'ha emportat la millor part, els 3 punts. A la 20D, vista Stoikov 6, Blanca Suburn 2. Potser el pitjor partit de la temporada. Avui no han estat al camp. A la 20E, Pobla de Claramunt 3, Blanca Suburn 6. Una gran remuntada, ja que es perdia per 2-0. Després s'han posat centrat en el partit i han lograt els 3 punts. Benjamina, Blanca Suburn 13, Sant Esteve de Sarrovires 2. Golejada tranquil·la d'un equip que cada dia està més fort. Benjamín B, Vilanova 6, Blanca Suburn 1. La potència física dels locals s'ha imposat. Benjamín C, Blanca Suburn 1, Penya Jove de la Roqueta 6. La diferència d'edat ha fet que el resultat es notés. També direm que ha començat el campionat dels nenets de Bisbens, la primera jornada, amb promeses Remax 5, 6 a 4, Gran Gregory 3, Interarmari 7 i Construcciones Chechu 4, Òptica Holandesa 0. I en Pitufos, Newton Informàtica 6, Les Magnòlies 3, Hotel Estela 6, Restaurant Triana 4 i Begudes Adell 1, Camping Sitges 2. Esto es la estrena de esta semana.
Molt bé, doncs amb l'estrena, mai millor dit, del campionat local de Pinsbens, posem el punt final, tot consignant de nou dos marcadors, al principi que comentava l'Albert, per exemple, l'empat a un del cadet de Divisió d'Honor ahir amb el Javac de Terrassa, el conjunt de Dani Pujol que va fent puntets, va sumant puntets, de moment en té tres, després de tres empats, encara no va aconseguir guanyar un partit, però bé, en fi.
Però va jugant bé.
Sí, sí.
Va jugant bé, el que passa que no hi ha sort. Ahir amb dues jugades al final del partit, haguéssim pogut guanyar el partit, però en canvi no van tenir la bona sort aquesta.
En fi, ha d'arribar, com dèiem, una victòria que acabi de donar confiança. I com no, també el bon inici de campionat que està fent el juvenil A.
Sí, home,
el 0-4 a Torreforta és molt significatiu. En fi, Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Fins la propera.
Vinga, igualment. Adéu-siau.
Vinga, doncs seguim amb més marcadors, més futbol base, en aquest cas per comentar-los ja tots els resultats dels equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Començarem recordant, per exemple, que el juvenil es va imposar per 1-7 al camp del base Torrelles. El cadet també va aconseguir un magnífic marcador en imposar-se per 0-8 al camp del Castellví de la Marca. L'infantil A jugava derbi al camp del Vilanova i es van dur els 3 punts, Vilanova 1, Sitges 3, mentre que l'infantil B perdia aquí a casa Aiguadols per 0-8 davant el base Espirall. També un bon marcador per l'Aleví A, que golejava Aiguadols 9-1 al Col·legi Sant Bonaventura. L'Aleví B perdia per la mínima un resultat ajustadíssim, Sitges 4, Esparreguera 5. L'Aleví C també jugava derbi amb el Vilafranca, s'enduia els 3 punts, Fundació Vilafranca 0, Sitges 3, i també derbi per l'Aleví D, que visitava les Roquetes al camp de la Penya Jove al final, derrota. Penya Jove 9, Unió Esportiva Sitges 2. Pel que fa als benjamins, el Benjamí A s'enduia la victòria en la seva visita al camp del Mascatarro. Mascatarro 5, Unió Esportiva Sitges 7, mentre que el Benjamí B sumava un puntet aquí a Aiguadols davant la Fundació Vilafranca, Sitges 2, Vilafranca 2. I el Benjamí C també sumava un puntet en la seva visita al camp de l'escola Futbol Base Masquefa. 2-2 va ser el marcador. Encara dos resultats més, el Benjamí D, que sumava un puntet a casa amb l'Hortonenc, 3-3, i un marcador contundent per acabar, el del Prebenjamí, que golejava 1-10 al camp de l'Igualada. Seguim parlant de futbol d'aquí uns moments, repàs, allò, amb resultats i classificacions del grup tercer de la primera territorial i, com no, també el grup dotzer de la segona. Derrota dels Sitges, com els dèiem, 1-0 al camp del Sant Joan d'Espí, un Sitges ahir més aviat gris que va encaixar tot just la seva segona derrota de la temporada i derbi vibrant el que vam viure ahir a la tarda al municipal d'Aiguadols. Al final, victòria del Sobrense, 3-2 davant les Roquetes. Comencem, però, repassant marcadors del grup tercer de la primera territorial d'aquesta novena jornada, que van ser aquests. El ja comentat 25 de setembre 0, Júnior 1, resultat momentani, ja que el partit es va suspendre al minut 74. La resta de marcadors, Sant Joan d'Espí 1, Sitges 0, Espluguenc 1, Cervelló 0, Martorell 1, Moja 1, La Múnia 2, Cubelles 2, Barberà Andalusia 0, Unificació Bellvitge 2, Vallirana 0, Sant Cugat 2 i Vilanova B 0, Sant Mauro 1. El júnior, el conjunt de Sant Cugat, continua liderant la classificació amb 20 punts, seguit amb 16 del Moja. El Joventut Prat és tercer amb 15 i el Sitges quart, també amb 15 punts, els mateixos que la Unificació Bellvitge. Amb 14 punts i pujant el Sant Mauro. El 25 de setembre és 7è amb 14, el Sant Cugat també pujant de menys a més. Té 13 punts el Sant Cugat Esport, 11 per la Múnia i Cervelló, 10 punts pel Sant Joan d'Espí i el Cubelles, l'Espluguenc, que a poc també va pujant llocs a la classificació, ara és 13 amb 8 punts. El Vilanova s'ha quedat clavat des de fa unes jornades amb 7 punts, 7 punts també per Vallirana, i tanquen la classificació el Barberà Andalusia amb 5 punts i el Martorell, que ha aconseguit ja el seu primer punt en aquesta competició. Bé, doncs, com els dèiem, el Sitges ahir va perdre 1-0 al camp del Sant Joan d'Espí. Són aquells partits, Toni, que un no s'ha de refiar mai, i menys aquestes alçades de temporada. La prova són aquestes dues jornades últimes que hem viscut. La visita de l'Espluguenc a Aiguadols i ahir el partit jugat a Sant Joan d'Espí. Dos equips que estaven amb problemes a la classificació i són aquests equips, al cap i a la fi, els més perillosos, els que volen guanyar sigui com sigui, esportivament parlant, que tampoc va ser un partit allò gens brut, però en fi, són els partits que costen més de tirar endavant.
Sí, sí, a més, home, el Sant Joan d'Espí no és mal equip.
No, no,
a mi me va agradar.
Sí, sí, em va agradar.
És la sensació de tenir un...
Tenen un 10 al mig del camp, un tal Marc Àries.
Molt, molt, sí,
que va
bon
ser el motor de l'equip, va ser el que va marcar el gol de la victòria, de falta, sí, sí. Un gol de falta des de la mitja lluna. Va semblar un equip molt arregladet i amb qualitat, eh?
Sí, sí, a més volien jugar-la, tocar.
Sí, 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 sí.
Tocaven molt bé al mig del camp, doncs van tenir paciència, van saber-li jugar als Sitges. No van tenir fàcil, perquè els Sitges és un equip que costa molt obrir les seves línies, i doncs van fer, jo diria que un bon partit, no? El Sitges no està a l'alçada d'un altre partit, però també és degut a la dificultat que té Manel per a fer un 11.
Sí, ahir, per exemple, tenia la baixa última hora del Rubia.
Rubia és un jugador a darrere que es nota molt.
Hagués fet feina.
Clar, és un jugador que es nota moltíssim. Doncs el problema que sempre hem vist del Sitges és això, no? Que el Sitges té 11 jugadors molt bons, però després té algun que altre jugador que fa la substitució, el Manel, que compta minuts amb ell, que potser no estan tampoc a l'alçada d'aquest 11, no? I això l'equip ho nota, no? Defensivament l'equip fa la seva feina, però potser falta una miqueta més endavant, no? Però tot i això, jo penso que fins que el Sant Joan d'Espí no va marcar, ningú pensava que el Sitges pogués perdre aquest partit. Tothom pensava, els que estàvem allà, que érem uns quants, doncs que com a mínim aconseguiria l'empat si ells no marcaven. Però al moment que van veure que ells marcaven, doncs ja van veure que era molt complicat.
Ens costa recordar del partit d'ahir alguna ocasió clara dels Sitges. De fet, jo fent memòria, un xut a la segona part de Moja des de la frontal que va sortir allò llapant el pal i poca cosa més. En canvi, el Sant Joan d'Espí va tenir 3 o 4, em sembla que els 21 segons ja va tenir una primera ocasió del seu dorsal número 9, Vázquez, un jugador que mentre va estar damunt del camp, déu-n'hi-do la feina que li va donar a la defensa dels Sitges. No va estar encertat de cara a porteria, però va treballar molt la línia d'atac. Com dèiem, el Sant Joan d'Espí sí que va crear alguna bona ocasió. El partit se li va complicar als Sitges doncs, quan va encaixar el gol a la segona part, el gol de Marc Arias, com dèiem, des de la mitja lluna, i encara més quan Javi González veia la segona groga i deixava el terreny de joc també a la segona meitat. Compte amb el tema de les expulsions, perquè ara, clar, una expulsió et suposa no poder jugar a la següent jornada.
Sí, clar.
I ja saps d'entrada que Javi González no estarà aquest dissabte amb el 25 de setembre.
Clar, és això, no? Tenir, més quan tens un equip que doncs, té molts lesionats i ausents, i clar, això ho notes
sí,
molt.
Clar, no? I no tens el Rubia, no tens l'Arenas, que sí que va estar a la banqueta allò per si la cosa es complicava,
no,
però
Guzmán,
el Guzmán també és un jugador, lesionat. Doncs, sí, ahir també es va fer mal el José Luis, de moment és, el José és la referència que el Sitges té en atac.
Sí.
Ja veurem com evoluciona també la seva lesió i si podrà estar o no aquest dissabte aquí a Aiguadols. Però clar, que no es constipi ningú més.
No, perquè si no realment ho tindrà complicadet, no? Mm-hmm. Manel, per afrontar doncs, el que li ve ara, no? Que no serà fàcil. Però bé, torno a repetir el mateix, el Sitges va fer el que tenia que fer, no va jugar un gran partit, però fins que ells no
li
van
va faltar marcar ritme, potser, no?
Sí,
una miqueta, allò, posar una marxa més.
És que és molt difícil, a més, tenen en compte que Sant Joan d'Espí la gent mossega una miqueta, mm-hmm. Des de les grades la gent crida. Després l'àrbitre també va tenir, doncs ja un inici...
Casolà, eh?
Sí.
No m'ho he comentat, és
sí,
cert, el tema de les samarretes. Què va passar? Doncs que l'àrbitre va creure que el Sitges no podia sortir a jugar amb la seva primera equipació perquè es confonia amb la del Sant Joan d'Espí. El Sant Joan d'Espí ahir vestia samarreta vermella i blanca,
sí,
i pantalons vermells. Deia que els tons blancs podrien arribar a confondre'l. Què passa? Que la segona equipació del Sitges també és vermella, per tant, no li valia.
No.
Què va passar? Que el Sitges va haver de fer servir la segona equipació del Sant Joan d'Espí.
Sí, perquè de fet semblaven dos equips de Sant Joan d'Espí.
Sí, ahir jugava Sant Joan d'Espí contra Sant Joan d'Espí.
Sí,
I al final va guanyar Sant Joan d'Espí.
No? I al final va guanyar Sant Joan d'Espí, no? I tot, i ja... A veure,
són tonteries a vegades aquest, que els àrbitres, segons sí, però, quins àrbitres...
Amb aquest detall puntual ja te dones compte de que l'arbitratge ja no serà correcte, que l'arbitratge ja serà escombrarà més cap a casa que no cap a fora, no? I clar, ja
te trobes
amb això, i clar, és que aquest xicot no se complicava la vida, la més mínima, doncs escombrava cap a casa, perquè a més la parròquia se van donar compte en tot moment que era així aquest arbitratge i mossegaven, doncs per això, no? Perquè d'alguna manera don beneficiés una miqueta la seva apreciació, les seves decisions a l'equip de casa. I així va ser, no? Jo, el Manel es queixava d'un penal, un penal que jo vaig donar compte en seguida, no? Que havia sigut una entrada dintre l'àrea, que l'àrbitre no va xular res i que l'àrbitre doncs, va passar d'aquesta jugada. Home, si mirem aquestes cosetes, quan un equip no juga bé, quan un equip està una mica més armat i sobre tens un arbitratge que encara te perjudica, els pocs detalls que pots tenir tu, doncs clar, se fa molt complicat. I és el que va passar als Sitges ahir.
En fi, derrota per 1-0. Manel Rodríguez en acabar en reconeixia, evidentment, que l'equip no havia estat bé, que no havia fet un bon partit i aquestes eren al cap i a fi les seves declaracions i les seves valoracions d'aquesta segona derrota de la temporada.
Sí, jo diria que un mal partit. Per part nostra, mal partit en general, tot i que bueno, el partit sempre ha estat obert perquè ells tampoc han tingut massa claretat en atac i això, però ens ha faltat profunditat, ens ha faltat arribada. Bueno, ens ha faltat una mica... Algo que també es preveia d'alguna manera, no? Llavors avui he tret algun puntet aquí que ha sigut bo perquè realment sabíem que tampoc estàvem en la situació de fer un partit a l'alçada potser del partit que teníem que fer per guanyar, no?
Hem vist poc intens avui als Sitges.
No, jo no diria poc intens. La paraula per mi és rom, una mica apagat, sí. Ens ha faltat confiança, ens ha faltat una mica més d'entrega. No sé si ha fet a jugar els diumenges, no ens ha acabat de provar massa, però ens ha faltat una miqueta de ritme de partit i bé, no hem fet un bon partit. També molt marmats quant a la convocatòria avui i això també ha fet que la gent s'hagués sortit una mica condicionats per aquest tema. Però bueno, no ho sé, és una sensació que tinc. És un aspecte més aviat psicològic, no? Que no pas donant estil.
Ara que parlaves de la plantilla, el José Luis hem vist que s'ha lesionat, la setmana que ve tampoc
podràs comptar amb el Javi, que ha vist l'expulsió avui.
Ha lesionat, el Guzmán lesionat, tenim un reticell. Avui el Rubia no ha vingut, no ha pogut venir. Bueno, és el que hi ha aquestes categories, és el que té. Els nanos a vegades tenen problemes i no pots forçar més la màquina del que hi ha. I, bueno, quan les coses van bé, doncs, tots ens n'alegrem i ho disfrutem i ho celebrem, i quan les coses toca una mica d'esquenes, doncs, bueno, també tenim que saber portar, i tots sabem que tindrem moments millors i pitjors durant la temporada, i ara el que hem de fer és refer-nos el dimarts, parlar i tranquil·litzar-nos una mica i afrontar el partit de diumenge amb dissabte que ve amb una sola intenció, que és guanyar i guanyar. Dona igual que juguem millor, que juguem pitjor. La intenció de dissabte que ve és guanyar per no despenjar-nos, no?
La sensació que estem veient en aquest inici de campionat, Manel, també és que s'haurà d'anar molt en compte amb el tema expulsions, no? Clar, això repercuteix en el següent partit, ara.
Sí, sí, és evident, és evident. I a més sempre són expulsions una mica absurdes, no? Però la d'avui penso que era totalment evitable. Però bueno, el jugador està a 160 pulsacions, entra al camp, bueno, ell ho ha vist clar i ha anat a totes i, bueno, la mala sort que, bueno, ho ha calculat malament, suposo, i també haig de dir que l'habitatge avui ha sigut molt dolent, molt dolent, i ja n'estem acostumats, però ens ha condicionat moltíssim, perquè abans de la falta d'ells hi ha un penal claríssim a l'àrea d'ells, que no el vol veure, que l'estan agafant davant de la seva cara i no el vol pitar, inclús mira el liniero aviam què li diu, però penso que l'ha vist claríssim que era penal i no l'ha volgut pitar. No?
Casolà, eh?
Molt, horrible, horrible. Ha sigut molt dolent. I ens ha condicionat molt també el nostre joc. Passa que, bueno, ara sembla una excusa, no? Però bueno, jo penso que és la veritat, no? Ens ha condicionat una mica, sobretot a l'hora d'estar tranquils, de tindre la pilota, de no... ens ha pitat faltes contínuament, no ens ha deixat robar ni una sense que ens hagi pitat una falta, vull dir, ens ha desconcertat molt. I ja dic, ells han fet un gol de falta, han tingut aquest encert, nosaltres no és que hem tingut massa ocasions, no recordo cap clara, però el que sí és veritat és que tampoc ha sigut, potser avui empates el partit i tampoc passa res, no?
D'entrada ja marca l'àrbitre el partit quan, amb el tema de la samarreta. Sé que és una qüestió anecdòtica, però...
Bueno, no sé, ja són animalades. Sí. Jo no sé, ja els àrbitres més val no parlar gaire perquè no en traurem res i és igual. Passa que l'únic que ens sap greu és que nosaltres som un equip molt jove, poc expert, i en aquest sentit sempre tenim les de perdre, no? Bé, sempre s'atreveixen més a nosaltres que amb els altres. Amb això tenim sempre les de perdre, però bueno, és el que ens ha tocat. Segurament algun dia tindrem un habitatge a favor, que ens donarà alguna cosa, no ho sé, dic jo que durant un any algú tindrem a favor, però la veritat és que els últims habitatges que hem tingut, molt casolans i molt dolents, la veritat.
Sé que als entrenadors us agrada molt anar al dia a dia, al partit a partit, però ara estàvem allò intentant memoritzar i a l'equip li ve com una mena de turmalet, no? Amb rivals que estan a dalt.
Sí, sí, sí. I amb una situació una mica, et diré que una mica, l'equip una mica trencat, perquè realment és així, ja hem vingut avui molt trencats i tornarem a estar trencats el diumenge que ve, en quant a l'hora de fer l'alineació. Avui no em preocupava tant, perquè era un partit fora de casa, i bueno, i amb una miqueta de sort i potser haguéssim rescatar alguna cosa, però a casa sí que serà important guanyar i estem molt curts d'efectius, i bueno, aquesta setmana segurament serà baixa el Fuentes també, definitivament. Vull dir que, clar, això ens condiciona.
Doncs entre lesions, sancions i, com deia aquest darrer apunt, que Fuentes pot ser baixa ja d'una forma definitiva de l'equip, els problemes seran pel Manel per fer un 11 més o menys amb cara i ulls per rebre un os, com és el 25 de setembre.
Sí, clar, si tens lesions i a més tens... decisions, per exemple, Fuentes, ell ha dit doncs, que ja era baixa definitiva amb l'equip, doncs, clar, te falta referents, no? Tindrà que treballar moltíssim, no, Manel? De fet, jo penso que Manel estarà treballant bé el mercat, estarà buscant algun que altre jugador, algun que altra referència en atac, perquè a aquest equip el que li fa falta és això. Jo penso que darrere té jugadors joves, ahir també hi ha ausències com la de Pulido, que també li pot anar molt bé en moments determinants als Sitges, doncs té jugadors joves...
Bueno, ara potser recupera el Toni Campos, que ahir ja va estar a la banqueta...
Sí, és un jugador doncs, que jo l'he vist poc jugar, no sé el que pot aportar aquest jugador, però bé, són jugadors que són joves i que li poden aportar a l'equip, però de tota manera jo crec que Manel segur que estarà treballant, està sondejant al mercat, perquè li falta alguna que altra referència en atac, i si té la sort de cobrir aquesta mancança en atac, doncs aquest Sitges, jo l'he veig que a mi aquest Sitges m'agrada, perquè veig un Sitges ordenat, veig un Sitges que sap el que té que fer, i tot i no jugar bé ahir, va estar a punt de sumar.
És evident, casualitats o no, les dues úniques derrotes que fins ara ha tingut l'equip de Manel Rodríguez han arribat en diumenge.
No li va, eh?
No, això de jugar és el que deia el Manel, matí... no? Potser haurem de jugar sempre en dissabte, no? Sí, sí. Derrota a la Múnia era un diumenge al migdia, i ahir també un diumenge al migdia derrota Sant Joan d'Espí. En fi, anècdota al marge, deixem ja la primera territorial i repassem ja la segona, que està també molt interessant. I d'entrada repassem ja marcadors d'aquesta novena jornada. El grup 12 han estat aquests: Penya Madridista 3, Piera 1, Monjos 0, Mediona 0, La Pobla de Claramunt 1, Vilanova del Camí 3, Riudevitlles 3, Òdena 3, Sant Pere Molanta 7, Les Cabanyes 0, Fundació Esportiva Leti Vilafranca 5, Ribes 2, Sogorense 3, Les Roquetes 2, La Granada 3, Vistalegre Santa Margarida 1 i Sant Pau d'Urdal 2, Capellades 2. És a dir, que els de dalt en aquesta jornada han punxat gairebé tots, tret de la Fundació Vilafranca, que després de la seva victòria ahir contundent 5-2 amb el Ribes, s'ha col·locat, atenció, a l'equip vilafranquí en segona posició. Continua manant, però, el Capellades amb 21 punts, com dèiem, segon el Vilafranca amb 20, l'Òdena és tercer amb 19 punts també per al Club de Futbol Sobrense, seguit del Sant Pere Molanta amb 18 punts, també 18 punts pel Ribes, la Granada amb 16, 15 punts per Vilanova del Camí, 15 punts també per les Roquetes, 12 per Vistalegre Santa Margarida, 11 per la Penya Madridista, 11 punts també pel Sant Pau d'Urdal, el Riudevitlles suma 10 punts, i a la part baixa Piera 8 punts, Mediona 7, la Pobla de Claramunt 6, Monjos 4 i les Cabanyes 3. En fi, aquesta novena jornada ha estat, Toni, interessant en quant a resultats. Alguns doncs, significatius, com per exemple la derrota 5-2 del Ribes a Vilafranca i el fet que Capellades i Òdena s'han deixat punts en els seus desplaçaments respectius. L'Òdena 3-3 a Riudevitlles i el Capellades 2-2 a Sant Pau d'Urdal. Això ve a demostrar que no... la Lliga no serà un passeig,
no.
Ni per Capellades, ni per Òdena, ni per ningú.
No. N'hi ha camps molt complicats, com el camp de Riudevitlles, o camps de la Pobla de Claramunt, o fins i tot, jo diria, Piera. N'hi ha camps que, doncs, per molt bons equips que tinguis, doncs, lo acabes pagant. Vilafranca és un camp complicat. El Vilafranca és un equip que es col·loqui segon, doncs, me fa pensar, no?, perquè és un equip que molt jove, és un equip que treballa molt bé i, a més, té, jo diria, té bons puntals. Home, això és interessant de cara a aquest grup, això no està fet, queda molt per caminar, i el que sigui una miqueta més regular serà el que al final doncs, guanyarà. Me sorprèn, a veure, no me sorprèn el 5-2 del Vilafranca, perquè jo, al Ribes, traient el David Ávila, doncs vaig veure un equip més, que fins i tot jo vaig veure millor equip, millor conjunt l'altre dia, doncs el diumenge passat, el Sobrense, tot i tenir l'ausència que tenia, que no passa al Ribes. El que passa que al Ribes li va sortir tot bé i va tenir, per mi, la referència David Ávila entre línies, doncs que li va fer molt de mal al Sobrense. Però si no apareix David Ávila, doncs el Ribes és un equip, jo diria, normalet, que té bons jugadors, però que no marca diferències, com ho pot marcar, doncs, a millor, l'equip que me va agradar a mi molt jugar va ser l'Òdena, que és un equip que jo veig un equip que jugant col·lectivament molt bé i que toca la pilota, sap tocar la pilota i sap tocar
amb tot, la Toni, creiem, i és de justícia dir-ho, que el Ribes estarà dalt,
Sí, sí, el Ribes estarà dalt. Perquè té bons jugadors, perquè té equip, però potser no, a veure, no és el joc que a mi m'agrada més com el cas de l'Òdena, que me va agradar molt. però segur que estarà a dalt. El que passa que, doncs, compta amb aquests equips que estan aquí, compta amb el Sant Pere Molanta, que encara no ha dit la seva, que va guanyar ahir per goleciada.
Sí, sí, li va fer un set, mai millor dit, a les Cabanyes.
I compta que aquesta setmana s'enfrenten Sant Pere Molanta o Ribas-Sant Pere Molanta. Compta que queda molt, molt de peix per pescar, que això acaba de començar, que serà una competició
apassionant,
apassionant i maca, i això és el bo d'aquest grup dotzer de la segona territorial, que és un grup que donarà molt de sí, i que el Sobrense, doncs, amb aquests 6 punts que aconseguia aquesta setmana, està allà dalt, que el Sobrense començarà a recuperar jugadors, i que tot i tenir un equip mermat degut a les lesions i això, doncs el Sobrense s'ha aguantat a dalt, i això és positiu,
sí, sí.
Si lo valores d'aquesta manera.
És a dir, en el teu, no direm pitjor moment, pitjor sí, en el sentit de no disposar de l'equip sencer i perquè tens lesions de molta llarga durada. Doncs en aquests moments, doncs, has estat capaç d'anar sumant, Ja hem comentat una miqueta la història de Vilanova del Camí, com ha acabat, amb 3 punts guanyats als despatxos, però benvingut sigui, perquè bé, es premia, diguem-ho així, l'astúcia del Sobrense i es castiga les trampes de l'equip rival, en aquest sentit, del Vilanova del Camí. Un Sobrense que, poquet a poquet, bé, ha anat fent camí, s'ha col·locat a 2 punts del liderat, del Capellades, que ahir, doncs, va saber jugar amb cap i no atabalar-se, perquè era un partit atabalat, perquè al davant tenia les Roquetes, i és un equip que allò portaria, però, evidentment, tu pots marcar molts gols, però si descuides al darrere, també te'n faran. De fet, ja ens ho va apuntar i ho dèiem el Sergio Izquierdo, el seu entrenador, el passat divendres, que dels problemes que té l'equip és que sí, marca gols, però també n'encaixa bastant, si aquesta qüestió encara l'havia de treballar el tècnic de les Roquetes. 0-2 es va posar les Roquetes amb dues fuetades, pam-pam, dos golarros que va fer el conjunt de les Roquetes, i el partit se li posava molt, molt difícil al conjunt del Jordi Serra. Però, a poc a poc, el conjunt va anar imposant-se, diguem-ne, a la individualitat, perquè la Roquetes és un equip que treballa bastant de manera, doncs, poc col·lectiva, diguem-ho així, amb tots els respectes, i bé, un penal fet sobre Juanma que va transformar David Granados, i un gol ja al 45 pràcticament de Josu de cap a la sortida d'un out, doncs li va donar una certa tranquil·litat al Sobrense, que tenia 45 minuts per davant, jugant amb un home més, per expulsió del dorsal número 6 de les Roquetes, i bé, és allò que tots pensàvem a la primera part, no? El descans. Si el Sobrense té una mica de cap, aquest partit el pot guanyar.
Sí, clar. I el va
acabar guanyant. Un tercer gol que va marcar David Granados en una molt bona jugada també de Pablo Altamirano.
Sí.
Ahir vam veure potser la millor versió del Pablo. I bé, al final, tot i que les Roquetes va jugar amb un home menys, va tenir alguna opció per poder fins i tot endur-se un punt.
Sí, no, el joc que va realitzar la Roqueta ahir va
ser... És un equip plom,
Sí, sí,
en el bon sentit de la paraula, que estan allà...
No, que està, que va tenir 3 ocasions clares, sí, sí, en la segona part, amb 10 jugadors, que em sembla que va ser Callejón el que... No, va ser Andreu que va treure una pilota de la mateixa línia de gol quan aquesta ja entrava, doncs que va tenir les seves opcions, i fins i tot amb el 3-2 ells van estar allà...
Tenen
van...
un autèntic corcó allà dalt, que és el Codro.
I van... Sí, sí, perquè... A mi m'ha sorprès molt aquest jugador, un jugador pesat, un jugador molt pesat de cos, grandot,
però...
un jugador que té moltes referències quan havia jugat al Vilanova i això, però que ha passat l'edat per ell, però tot i això, la toca molt bé.
Va fer el segon gol.
Dóna passes impressionants, trenca l'espai ràpidament, i doncs és una referència important per la Roqueta. La Roqueta, la dificultat que té és això, que no defèn, que és un equip que té la seva dificultat per defendre.
Com es diu vulgarment, se van alegrement a l'ataque.
I el Sobrense va tenir una cosa molt bona. Potser el plantejament del principi, doncs, donava la sensació, doncs, que n'hi havia jugadors de treball al mig del camp, i que faltava una referència ahir al principi del partit. Amb el 0-2 i després quan el Sobrense va escurçar diferència, el canvi de Pablo Altamirano al mig del camp i buscant la referència per les bandes de Marrauger i de Granados, Quan millor juga és quan juga per la banda. Si Granados se dedicasse a jugar per la banda i fer el que va fer ahir, ara estaríem parlant d'un jugador que sempre ha estat important pel Sobrense i que seria aquest any una peça important per a l'equip. Si aquest jugador entén el que té que fer i aquest és jugar, trencar per la banda, perquè ell pot desequilibrar i desequilibra cada moment, però desequilibra no pel mig, sinó per la banda. És quan millor li surt perquè té velocitat i té desequilibri, no? És quan aquest jugador ho faci, i tenint una referència al mig del camp, aquells passes coordinats amb ell, doncs això li dona al Sobrense els punts. I és el que va passar ahir vam veure el millor referent d'aquest jugador, de David Granado, i és perquè ahir se va dedicar a fer el que tenia que fer, jugar per la banda. Vilanova del Camí va ser una referència, quan ell va passar al mig del camp se va acabar tot. Granados té que jugar per la banda, té que tenir referència al mig, que li passin pilotes. Ahir Pablo Altimirano va ser un encert quan el Jordi lo va treure al mig del camp, i a partir d'aquí doncs el Sorense va saber jugar les seves armes i per això va guanyar.
I com que hem de ser justos també, i em sembla que el Jordi al final del partit ho va destacar, hi ha un jugador que està en un moment molt bo, que és l'Andreu.
Andreu.
De fet, sempre ens fixem en el jugador que marca gols, en el que fa l'assistència, però poques vegades es pot destacar, o ens oblidem de destacar, millor dit, la feina que fan els al darrere, no? I l'Andreu ara està en un bon moment i bé, s'ha guanyat un lloc en l'11, però
sí, home,
de totes.
L'Andreu és un jugador que ha tingut molta paciència. L'Andreu se l'ha donat l'any passat.
El Jordi, sembla que va ser la temporada passada, havia reconegut fins i tot que no havia estat just amb ell.
No.
No havia estat just.
No.
I això li dolia, en certa manera.
I era un bon reconeixement perquè era així.
I el nano va seguir.
Perquè el nano no s'ha fos mai, el nano sempre ha estat allà, ha estat treballant. El nano no
s'ha discreció,
decepcionat. Sí, ha anat fent la seva feina. I quan l'han donat al moment de jugar, quan l'han donat minuts, està demostrant doncs que és una peça interessant pel Sobrense. És un home que fa la feina que té que fer, molt disciplinat, un home que no diu res, que fa la seva feina, i això és positiu, no? Andreu és un dels jugadors que a mi sempre m'ha agradat molt per això, no? Perquè està molt disciplinat i doncs ara està demostrant que és un jugador a tenir en compte. I tu compta que quan recuperi Candel, quan recuperi el jugador, ahir tampoc estava Toni Russafa, que són jugadors que són referents.
Candel probablement serà la primera gran recuperació.
És que compta amb això, i després que pugui recuperar el mig del camp una miqueta i jugui el Sobrense com té que jugar. El Sobrense, quan juga per les bandes, i la prova la tens ahir, doncs acaba guanyant els partits. I si Granados fa el que té que fer per la seva banda, fa molt de mal.
Al final, victòria, com dèiem, del Sobrense, 3-2, i les valoracions que feia en Jordi Serra en acabar el maig eren aquestes.
Sí, és el que... Quan, bueno, l'equip que ha sortit a jugar una miqueta a futbol avui amb una miqueta més de criteri era el Sobrense. La veritat és que intentàvem obrir el camp amb el David i l'Auger. Hem començat a semblar una miqueta el Sobrense que volem, i bueno, el primer xut, com dius, ens han fet un gol pues, increïble des de sense angle pràcticament. Quan hem intentat estar en calma, intentar arribar, hem tingut alguna ocasió molt clara. No hem sapigut marcar, i ells amb una altra jugada sensacional, amb una errada molt greu nostra defensiva per no anar-hi, perquè ha votat la pilota i mai no pot votar, doncs el Codro, amb la potència que té, doncs amb la burxa l'ha fotut a l'escaire, no? Tot i això, el Sobrense s'ha pogut estar i hem continuat tenint ocasions claríssimes, no hem marcat, però quasi a la mitja part amb el penal, que per mi ha sigut molt clar, amb el Juanma, doncs hem escurçat diferències, i jo crec que fins i tot doncs el resultat que es pot ser, a part del 2-2, si ens haguéssim ficat abans davant el marcador, jo crec que avui haguéssim guanyat amb més comoditat. El que passa que és un equip, com deia el Toni ara, que de mig al camp cap endavant et poden fer mal, perquè es queden molt despenjats, són gent ràpida, tenen aquest nano, el cordobès, que té molta potència i molta classe, i a part fa el marcatge a l'home, no?, amb l'àrbit, que és increïble, i ens han creat problemes, serios. De fet, nosaltres també després hem tingut ocasions per marcar. Recordo una claríssima del Denis, sota pals, que l'ha tirat amunt, i recordo una altra claríssima de l'Eric Roqueta, que per no rematar amb el cap pues no ha entrat, no? És de justícia dir que ells han tingut també dos jugades claríssimes per errades nostres, però bé, no les hem aprofitat, i nosaltres hem tingut l'encert d'avui donar una miqueta a trobar el David Granado, sobretot a la segona part. La primera ha estat molt malament, i a la segona pues, ha canviat com la nit i el dia, no? Per mi ha fet una segona part d'aquestes que sol fer el David a vegades, que es tira l'equip a l'esquena i una miqueta pues, ha aixecat el partit ell.
insisteixo, Jordi, són aquells partits que es guanyen amb cap, perquè al davant tens un equip anàrquic, diguem-ho així, que sí, que de mig cap endavant doncs, tenen molt bons jugadors, però hi ha uns espais increïbles.
Sí, pensa que és el que deia ara amb el Manu aquí, no? que avui hem vist, crec que una o dues targetes màxim. Aquests partits, si caus amb la inèrcia de protestar, perquè convida molt a protestar, pues ens passa el que ens passa algunes vegades, no? Des de la banqueta hem intentat moderar aquests nervis, òbviament amb alguna jugada surten, i al camp s'han vist reflectits. El que passa que, clar, a vegades que tenim massa... no sabem introduir aquesta tranquil·litat i a vegades és passivitat, no? Cosa que es converteix amb errades, sobretot com el segon gol o amb una jugada puntual amb 2-2 en el marcador, no? Que si et marquen el 2-3, correm i tots, no? Cada 4 són pocs. I, bueno, pues això, avui hem sabut tenir aquesta tranquil·litat, hem sigut més lineals, per mi hem sigut una mica millors que la setmana passada i molt millors que el partit contra les Cabanyes. El que passa que avui el rival era una miqueta més difícil de guanyar.
La part final ja has volgut premiar, suposo, i donar-li uns minuts amb el Juan, amb el Gázquez, després d'una llarguíssima lesió, una més de tantes.
Fixa't tu que com hem pujat de categoria, el Juan va acabar ja jugant els últims partits nacional, parlo de fa més d'un any, i avui un any i mig, quasi després, crec que el partit convidava molt a que es fes això, o sigui que ha sigut arriscat, però el Juan porta un any i mig lesionat, venint aquí amb nosaltres, als sopars, a tots els entrenos, ja s'ha incorporat fa més de 6 mesos, l'home no acaba d'arrencar i avui pues, contra el seu equip, contra l'equip del seu poble i il·lusionat com estava, pues, la veritat és que m'ha alegrat moltíssim per la persona que és el Juan i tot i que no pugui debutar a primera regional com ell volia, pues, avui ha tornat a jugar i és important que es retrobi.
Dos qüestions en una, no? Primer, continua el Sobrense al municipal. Aquí doncs, tan sols s'ha escapat un punt, no? Dos punts, amb l'Òdena. No? És aquest Sobrense de segona territorial que aquí al municipal doncs, fa d'aquest equip, d'aquest camp, un camp fort. No? I la segona, 6 punts en una setmana, és positiu.
Mira, clar, encara hi ha els recursos i totes aquestes històries, però bueno, si un comitè, una federació pues, diu alguna cosa, pues, està clar que aquesta decisió suposo que no es pot debatre. No? Es va haver una alineació indeguda d'un jugador que no tenia la fitxa el dia del partit, o sigui que no tenia la fitxa feta, la van fer després i nosaltres teníem el cas de Francesc que no va poder jugar aquell partit i no ho vam fer jugar. Vull dir, aquell nano pues, va jugar i hem guanyat aquests 3 punts que la veritat és que van... Després dels viatges, contraviatges, pros, contres, comportaments, actituds, paraules, pues els 3 punts jo crec que són molt justos pel Sobrense. I no només per el que pugui ser futbolísticament, sinó perquè aquesta no és manera de guanyar un partit. I bueno, mira, pues a Rieros Somos ens hem trobat el camí abans del que ens pensàvem, no?
La tercera o la vençuda, no?
Sí, bueno, la tercera vençuda. L'altre dia el Juan em demanava que li posés els gols a ell, a veure si així agafava una ratxa, no? Com que ens donen per guanyar 0-3, apunteu-li aquests 3 gols, 2 amb el Juan i 1 amb l'Edeu.
Aquí sí l'apunten els gols, per cert.
No, bueno, els gols queden allà, repartirem com a bons amics, sí. Ficarem amb el Juan Gázquez.
I després treu molt de petoli a les ausències destacades, no? Perquè t'estàs comptant amb molts jugadors lesionats i tot i això, doncs el Sobrense està sumant.
Sí, fixa't tu que avui hem recuperat el Josu, que al final ja no podia dir ni fava. M'ho ha dit, si tens que fer un canvi, canvia a mi, doncs l'hem fet. El Pablo, que ha estat tota la setmana sense entrenar perquè ha tingut un virus de gastroenteritis.
Ha fet un bon partit avui, Pablo.
El Pablo, la segona part, està molt involucrat. Bueno, l'Alejo juga la mitjoreta tres quarts que pot i bueno, ens faltaven Lozano per molt de temps, el Salido, el Gastón, però aviat ja recuperarem el Candel. Per mi també hem tingut un sensacional Andreu que porta una línia molt bona
sí.
I bueno, pues, poc a poc, no? Poc a poc, ara la setmana que ve ja tornaran els de terres holandeses també, que seran recuperats i tot suma, tot és important, la veritat.
Bueno, Jordi, ara pensar ja en el proper partit, si no m'erro, Vista Alegre, Santa Margarida.
4 de la tarda, camp on històricament no hem fet 2 passes seguits, camp del Sant Mauro.
Camp gran.
El Sant Mauro és un camp on dius, aquí es pot jugar a futbol, i nosaltres hem anat diverses vegades i vosaltres sabeu que a part de patir les conseqüències alguns estan aquí.
Sí, l'última visita no és de bon record, precisament.
Aquí el Manu pues, no va estar gaire a gust allà, però bueno, jo tampoc. Però bé, hem de guanyar el partit, sobretot sàpiguer que és un camp gran, que juguem a fora, sàpiguer que juguem a segona regional i guanyar els 3 punts, que serien importantíssims, perquè ara estem una altra vegada ficats a la lluita plenament.
Doncs això, no tot són males notícies. Entre lesió i lesió també alguna recuperació important, com la de Juan Gázquez, que després d'un any i mig, pobre, ha pogut, com es diu en aquests casos, tornar-se a sentir futbolista. I ahir doncs, el Jordi li va voler premiar doncs, el seu esperit, bàsicament per jugar uns minutets contra l'equip del seu poble. Juan és de les Roquetes i bé, ahir quin millor moment per poder debutar després d'un llarg període, És el que deia el Toni, abans m'ho deia fora de micròfon, t'ha d'agradar molt el futbol,
Però molt.
Per no abandonar. Clar, estàs un any i mig, i el més fàcil quan estàs un any i mig fora de la competició, dius, uf, quin pal tornar, no?
Sí.
Però clar, això depèn molt del caràcter de la persona.
Sí, sí, a més ha estat un jugador doncs, que ha seguit sempre en
clar,
moment.
No s'ha desconnectat mai, no, ho deia el Jordi, no? Ha anat als sopars, ha anat als entrenaments, als partits, i clar, si un no es desconnecta, clar, la il·lusió continua viva. A la que et desconnectes, clar, és potser quan dius s'ha acabat.
S'ha acabat. Sí, no, ell ha estat connectat en tot moment amb els seus companys, ha anat a tots els partits que ha pogut, i doncs ha estat un jugador que jo penso que el premi se lo va donar el Jordi ahir, doncs, però el premi el pot tenir, tenim minuts a partir d'ara, i doncs que és, home, és una peça també interessant pel Sobrense, perquè a més és un, jo sempre dic que és un jugador
guanyes
tanque.
Guanyes també un home allà al darrere.
Sí, sí, i a més amb molta entrega, un home que no té por, un home que és molt valent, i doncs és un jugador que la pot anar molt bé en aquesta recta final al Sobrense, doncs recuperes un jugador i això és molt important.
Mm-hmm. Ara, pensant al proper partit, com li dèiem amb el Jordi, un camp que no porta masses bons records, almenys l'últim record va ser el de la visita al partit amb el Sant Mauro, em sembla que va ser la temporada passada, aquell partit d'infaust record, Però bé, penso que el Sobrense pot fer un bon paper dissabte a la tarda i tornar aquí amb els 3 punts, per què no dir-ho?
Sí, sí, seria molt bo, perquè sumes a Santa Maria de Montbui 3 punts i doncs...
Que no serà fàcil,
ningú
ha dit que sigui fàcil,
No,
s'haurà de treballar i que...
No està mal classificat
aquest equip. No, està allà al mig, amb 12 puntets.
Sí, sí, van fent.
Sí, sí.
I sobretot a casa seva... No,
ve de perdre 3-1 amb la Granada... Clar, són equips que es fan més forts al seu camp.
Sí, sí,
majoritàriament.
Perden molt a camp contrari, però al seu camp doncs són equips que doncs fan el que tenen que fer, aconseguir sumar els punts i doncs no serà fàcil, el que passa que clar, mirant rival per rival, Sobrense és més equip que aquest. Doncs, però ja veurem què passa, a veure com surt, perquè com sempre es diu que cada partit és una història que
ja és ben cert,
serà una història diferent.
És un tòpic, però és així. Que aquest ha estat un cap de setmana molt bo per al Sobrense, doncs és així, és certificable. Per què diem això? Doncs perquè els equips femenins també han aconseguit guanyar tots 3. És el cas, per exemple, de l'Alevi Infantil, que es va imposar per 6-2 al Sant Cugat. Sílvia marcà 4 gols, Nerea i Filo van completar la golejada d'aquest Alevi Infantil, que com dèiem es va imposar 6-2 al Sant Cugat. I atenció també al marcador del cadet juvenil, que va golejar, va passar literalment per damunt del Fontsanta Fatjó. Sobrense 10, Fontsanta Fatjó 0. Es van repartir aquests 10 gols. Triana, que va fer hat-trick, també Sara hat-trick, Bea va fer doblet, Laura i Teresa, per aquests 10 gols, com dèiem, que va marcar el conjunt cadet juvenil. I també un bon resultat del sènior, que es va imposar 3-1 ahir al migdia a Aiguadols amb l'Acadèmia Catalunya. Els gols del Subo els van fer Eli, Gés i Júlia. Per tant, una jornada completíssima per al Sobrense.
Molt completa, molt completa.
S'ha d'aprofitar això, no...
Van guanyar tots.
No sempre coincideix que tots els equips del Subo puguin aconseguir victòries.
Uh-huh. Van guanyar tots.
Molt bé, fantàstic. Doncs acabem el nostre repàs a la jornada futbolística. D'aquí uns moments obrim bloc poliesportiu. Bloc poliesportiu per parlar d'entrada de bàsquet de la 8a jornada del grup primer de Copa Catalunya, amb fantàstiques notícies del bàsquet Sitges, que va apallissar literalment el Club Natació Terrassa. Bàsquet Sitges 83, Natació Terrassa 50. El que dèiem tot just en començar el programa, una lliçó, una nova lliçó ofensiva i també defensiva. Ets capaç de marcar o d'anotar més de 80 punts i d'encaixar-ne 50, que són poquets. Aquesta victòria de dissabte a la tarda aquí al pavelló li ha valgut al conjunt de l'Edu Piñero recuperar de nou el liderat de la classificació d'aquest grup primer de Copa Catalunya després de l'ensopegada, mai millor dit, després d'aquella derrota de 2 punts, 77-75 a la pista del Vendrell. El Sitges, com dèiem, és líder de la classificació amb 6 victòries i 2 derrotes, però també amb aquest nombre de victòries i derrotes es troben equips com la S, com l'Hospitalet, com el Lluïsos de Gràcia o el Viladecans Sant Gabriel. A la part baixa trobem equips com el Ramon Llull amb 7 victòries, 3 derrotes, el Reus Deportiu 2 victòries, 6 derrotes, 1 victòria, 6 derrotes al Tàrrega i el Cué, el rival d'aquest passat dissabte dels Sitges, el Natació Terrassa, que encara no s'ha estrenat, ha perdut els 8 partits que ha disputat fins ara. En repàs de marcadors d'aquest grup primer de Copa Catalunya, a part del ja esmentat 83-50 dels Sitges, la resta han estat l'Hospitalet 89, Collblanc 78, el Prat 73, el Vendrell 76, el AS 69, Roser 71, el Tàrrega 71, Sant Gabriel Viladecans 77, el Martorell 82, Reus Deportiu 79 i el grup Barna 48, Lluïsos de Gràcia 56. La propera jornada el bàsquet Sitges torna a jugar amb la casa, segon partit consecutiu al pavelló de Pinsbens, serà a partir de les 6 de la tarda davant el Prat. És temps també per repassar resultats i classificació de la primera nacional catalana d'hoquei patins. Bones notícies també. La victòria, sobretot, dissabte a la tarda del Club Patí Sitges 1-3 a la pista del Capellades. Ara en parlarem, però primer, com sempre, marcadors d'aquesta setena jornada a la primera nacional catalana. Han estat aquests. Igualada 4, Manlleu 7, Palafrugell 3, Caldes 4, GEC 2, Reus Ploms 1, Tona 2, Congrés 3, el ja comentat Capellades 1, Club Patí Sitges 3, Arenys de Munt 4, Mollet 4, Tordera 5, Cerdanyola 4 i Voltregà 1, Barça 3. Mana la classificació al Manlleu amb 16 punts, seguit de l'EGEC amb 15, també 15 punts pel Congrés, 14 pel Voltregà, el Caldes en té 13, 13 punts també per Mollet i Tordera, 12 pel Barça, 7 pel Palafrugell, l'Igualada és desè amb 7 punts també, el Cerdanyola suma 6 punts i el Sitges, que deixa la cua de la classificació i puja uns quants llocs, és 12 ara amb 6 punts, també 6 punts pel Reus Ploms, 5 per l'Arenys de Munt, 5 punts també per el Capellades i el nou QE és el Tona amb 4. Això ja pinta d'una altra manera, Toni.
Sí, sí.
Ja no veus el Sitges a la cua, veus que ha pujat uns quants llocs, que té 6 punts... Bueno, el que dèiem, un respira en forma de 3 punts.
Sí, han sigut molt importants. Compte que era el darrer classificat, ha pujat 4 llocs. Ara estaria a 2 llocs de no perdre la categoria si acabés ara el campionat. Uh-huh. I doncs encara té moltes opcions, perquè de fet veiem que fins al 8è o 9è ja no hi ha una diferència més abismal.
Sí, el 9è, que és el Palafrugell, que té 7 punts, clar, entre el 9è, que és el Palafrugell, que té 7 punts, i el QE, que és el Tona, que en té 4, clar, fixin-se, diferència única de 3 punts.
Sí, un partit.
Clar, perds un partit, en vas a la cua, guanyes un, puges 4 llocs, el que pot canviar d'una jornada a l'altra. Sí que no ha fet més, que ha començat tot plegat, però perquè vegin una miqueta com està aquesta cua, no?
Sí, per això. Per
i l'important és que arribaran a ser les victòries i el fet que l'equip sigui capaç de sumar de 3 en 3. Perquè, per exemple, el Barça, que és 8è, ja s'escapa amb 12 punts.
12 punts.
Aquí ja el coixí és de 5, eh?
Sí, clar, ja, sí, clar, ja. N'hi ha una diferència de 2 partits, ja, no?, pràcticament. Però bé, penso que està tot molt, molt equilibrat, doncs que el Patí Sitges aconseguia una victòria important aquesta setmana en una pista, doncs, que si el Capellada hagués guanyat ara s'hagués col·locat en 8 punts, sí, i sí, estaria ja per la meitat de la classificació, i doncs el que és a les coses, ha perdut i s'ha col·locat per últim.
Sí, sí, sí.
Doncs això diu clarament, doncs, que lo important que són sumar i sumar, no? Si poden ser els 3 punts, millor, no? Ara el Sitges té que seguir aquesta línia de, a mirar ara d'aconseguir, s'ha aconseguit guanyar a casa, s'ha aconseguit guanyar fora, ara es té que aconseguir guanyar 2 partits consecutius, això seria molt important per l'interès del Patí Sitges, i si l'aconsegueix, doncs donarà un saltet cap a davant, i ja d'alguna manera mirarà una miqueta cap a baix. Fins ara no ha pogut mirar, ha tingut que mirar cap amunt, i ara doncs ja comença a mirar una miqueta de cap amunt, cap a baix, no? I si ara acabés el campionat, doncs el Sitges ho tindria pràcticament a punt, no? D'aconseguir salvar la categoria.
Ve el Palafrugell dissabte, sí, un equip que està al 9è classificat amb 7 punts.
Sí, clar, ha sumat un punt més que tu, sí, doncs sí. Més o menys serà un equip molt, molt similar a tu.
És una miqueta el que passava amb l'Arenys Amunt, que venia amb un punt més, també em sembla, si no m'erro.
Sí, sí, sí.
O no, venia pitjor classificat. Bé, en qualsevol cas, el Palafrugell té aquests 7 punts, té un punt més que el Sitges, i interessant seria que el Sitges aconseguís amarrar els 3 de casa.
Sí, clar, tu guanyes aquí, sumen la segona victòria consecutiva, sumen 2 victòries a casa, ja tindries 9 punts, a 9 punts doncs ja comences a mirar cap amunt, i veurem què passa, no? Aquest Sitges, doncs, que ara ja s'ha vist que és capaç de guanyar a fora i a casa, que no n'hi ha tanta diferència entre un i l'altre, que li faltava temps, que el temps és sort, i que a veure si ara comença ja a aconseguir això, no?, de sumar punts, perquè en equip n'hi ha bons jugadors, n'hi ha jugadors que van realment fent el que tenen que fer, però li faltava això, com sempre hem dit, se va començar aquest equip massa tard, faltava una miqueta més de pretemporada.
Rodatge, pretemporada, confiança, i el que diem sempre, i potser som massa repetitius, però la confiança arriba també a base de victòries. No és fàcil, per tot plegat, per la situació del club, perquè es ve del que es ve i perquè és un equip totalment nou. En fi, que les circumstàncies tampoc són les més idònies, però bé, a poc a poc.
I que seria molt bo salvar la categoria, seria un èxit, no?, perquè s'aconseguiria per fi...
Sí, perquè tornar a baixar...
Sí, trencar aquest malefici de 2 temporades perdent categoria,
sí,
i doncs s'aconseguiria mantenir la categoria aquesta primera nacional catalana, que jo penso que és una categoria molt digna pel Patí Sitges, i que si aquest any lo pot aconseguir, doncs a partir d'aquest any veurem com anirà treballant el Patí Sitges. Crec que és... la línia que té que seguir l'equip, gent jove, gent amb futur, i doncs veurem, però clar, la clau és mantenir,
sí,
la categoria.
Mantenir la categoria, sí senyor. Doncs tanquem bloc poliesportiu, arribem ja a la recta final d'aquest temps de descompte, hem de centrar-nos d'aquí uns moments en la conversa amb Ezequiel Canepa i Carme Crespo, tota l'actualitat, volia dir, del Rugby Club Sitges.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.